COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui, últim dia de campanya, val la pena recordar que l'exconsellera d'Esquerra, Dolors Bassa, condemnada pels fets de l'1 d'octubre i indultada per Pedro Sánchez, ha proposat eliminar tots els partits que estan utilitzant també el castellà durant la campanya electoral. Bassa va formular aquesta queixa després de veure que durant el debat de TV3 alguns candidats van emprar aquesta llengua. Eliminem aquells partits que candidats i candidates es presenten al debat de TV3 en espanyol. No volem la reconquista d'Espanya a Catalunya, va desembutxar Bassa a la seva xarxes socials. Els processistes i els seguidors del fugit Puigdemont estan greument obsessionats amb la erradicació del castellà a Catalunya i això els porta a fer el ridícul en públic sense que els importi massa. A la senyora Bassa li hem de recordar que el castellà és l'idioma més utilitzat pels catalans segons les pròpies enquestes de la Generalitat. Ells pretenen exterminar-lo amb imposicions i prohibicions que l'única cosa que acaben fent és que molts catalans utilitzin el castellà cada dia més i més. Curiosament, en perjudici del català, idioma del qual asseguren defensar amb ungles i dents. En aquesta mateixa línia de desvariar perillosament, el presentador d'un programa esportiu de TV3, Xavier Valls, va atribuir directament els insults rebuts pel jugador del Real Madrid, Vinícius Júnior, amb l'actuació policial del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Valls ha assegurat que el racisme al futbol, així com tots els delictes d'odi, tenen el seu origen en aquella data, el dia 1 d'octubre. A tots els que ara estiren i es fan creus amb el cas Vinícius, haurien de preguntar-los on han estat les últimes dècades. El racisme que sofreix el davanter del Real Madrid difereix poc del que sofreixen els catalans castellanoparlants aquí a Catalunya. Potser hi ha alguna diferència entre dir Mico Vinicius i animar a eliminar els que usen l'espanyol a Catalunya. Recordem que Heribert Barrera, expresident del partit de Dolors Bassa, defensava en plena democràcia que els negres tenen un coeficient inferior al dels blancs i abominava el bilingüisme a Catalunya. Bona tarda, soc Carlos Lozada i com sempre ara mateix amb la Mar Puerto repassem notícies d'aquest matí de divendres, notícies d'interès a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar. L'actualitat d'aquest matí passa per aquestes notícies que ara mateix ens comentaràs amb aquesta veu.
Doncs detenen un home per ferir-ne un altre amb arma blanca al centre de Cubelles. Els fets han passat a mig matí d'aquest divendres prop del centre social i, segons testimonis dels fets, l'atacant hauria apunyalat la víctima sense discussió prèvia. També han estat detinguts dos homes que es dedicaven a robar cotxes a la P7 i que van intentar escapar de la policia. Els arrestats tenien 28 i 31 anys i feien creure a les víctimes que tenien un problema mecànic mentre s'emportaven les seves pertinences. A tot això, la Cambra de Comerç de Barcelona ha destacat que l'aeroport del Prat ha recuperat quasi totes les destinacions intercontinentals que hi havia abans de la pandèmia. Concretament, han recuperat 46 de les 47 destinacions i, tot i així, les freqüències encara continuen un 8% per sota en comparació a l'any 2019. Les principals destinacions per aquesta temporada d'estiu seran els Estats Units, el Marroc, els Emirats Àrabs Units i el Canadà. D'altra banda, expliquem també que ha caigut un grup criminal a Solsona que empadronava falsament estrangers que estaven en situació irregular. L'operació va concloure amb la detenció de 4 detinguts i 2 denunciats que cobraven entre 300 i 600 euros per persona. A més, ha estat detingut un sospitós de cremar una vintena de contenidors que van provocar danys en façanes i vehicles de Girona. Agents de la policia local de Salt han detingut el jove de 19 anys, el qual seguien el rastre des de feia dies després d'una investigació conjunta. I acabem també avui explicant que Salut ha incorporat 63 fisioterapeutes a l'atenció primària de la regió de Barcelona Metropolitana Sud. El seu objectiu és prevenir malalties musculoesquelètiques, reduir el consum de fàrmacs i millorar la seva autonomia.
Gràcies, Mar. Tot això són notícies d'un divendres amb cel serè, sol. Només a la tarda repetiran les tornades, sobretot al Pirineu, Osona, Garrotxa i Berguedà, amb ascens de temperatures. Ho notaran més la gent i les comarques que viuen, la gent que viu a les comarques de Girona i també de Barcelona. El cap de setmana serà força tranquil, amb cel majoritàriament serè, migdies molt càlids i temperatures que se situaran entre els 25 i els 29 graus. I ara la Marta Carbó t'explicarà com està la xarxa viària en aquests instants. Bona tarda, Marta.
Bona tarda. Aquesta hora parlem encara d'un vehicle avariat a la C-17 a l'altura de la Garriga, que talla un carril en sentit nord, en sentit Vic, i hi ha un quilòmetre de cua en aquest punt. També per obres hi ha un carril tallat a la D-20, a Montgat, en direcció al nus de la Trinitat, i un quilòmetre de retencions en aquesta via. La resta de la xarxa viària catalana predomina la fluïdesa i no ens consten incidències destacades. De moment, això és tot des de Català Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de wow. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
I en marxa hores d'ara una investigació policial per esclarir les causes de l'accident mortal d'aquest matí que ha passat al costat del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau a Barcelona. Un home de 71 anys ha perdut la vida en caure-li sobre la paret del mur perimetral del recinte, que està concretament al carrer Sant Antoni Maria i Claret. Què més coneixem d'aquest succés a hores d'ara, Iolanda Canales?
També ha resultat ferida una dona de 63 anys i que ha estat evacuada pel SEMA a l'Hospital de Sant Pau. Tot ha passat cap a 9:15 del matí, quan un camió Cuba que sortia del centre hospitalari ha xocat contra un dels murs del mateix recinte, que ha cedit i ha caigut contra dos vianants. El conductor, d'altra banda, ha donat negatiu a les proves d'alcohol i drogues. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dotacions de la Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat de la Guàrdia Urbana, a Bombers de Barcelona, i 5 unitats del SEM, així com la regidora del districte d'Horta-Guinardó, Rosa Alarcón. El consistori de Barcelona ha lamentat la mort i ha traslladat el seu condol a la família i amistats de l'home que ha perdut la vida. Aquesta és la 8a víctima mortal en sinistre de trànsit a la ciutat de Barcelona.
Una altra investigació policial, Yolanda, i que també està oberta a hores d'ara, ens situa a Badalona. Una persona mort i una altra resultat ferida en un tiroteig en un bar del barri de Sant Roc. L'escenari del crim és el bar Sèrie 1, situat a l'avinguda Marquès de Montroig, entre les parades de metro de Sant Roc i de Gorg. Tot hauria passat aproximadament cap a les 12 de la passada nit, oi?
Segons alguns testimonis, l'autor del tret ha entrat al local amb un cas de moto posat i ha disparat contra el propietari del bar, que ha mort, i contra la seva filla, que ha resultat ferida. Els Mossos han obert una investigació per aquests fets, tot i que no han aclarit si es va tractar d'un tiroteig. Els testimonis sí que diuen que van escoltar trets. És el cas de l'Adrià, qui explicava que estava sopant i ha escoltat tres sons metàl·lics molt forts.
Vaig sentir com uns cops molt forts, com si fossin uns tres cops metàl·lics, el que em va semblar com si estiguessin pagant una persiana, però molt ràpid, i llavors vaig sortir per la finestra perquè va estranyar i vaig sentir tota la gent, bueno, la gent que hi havia en el bar de sota cridant, crits molt forts i dient: ha entrat un tio con un casco de moto i ha disparado tres veces, ha disparado.
L'Adrià també diu que el bar, no el barri, era conflictiu. Anteriorment ja s'havien produït baralles, discussions i també algun apunyalament.
I aquesta zona per si no és conflictiva, però des que van obrir aquest bar sí que està sent conflictiu aquest portal, perquè amb aquest bar, setmana sí, setmana no, hi ha alguna baralla, hi ha algun conflicte, ha vingut la policia moltes nits, hi ha hagut baralles fortes, hi ha hagut de tot.
Per aquest motiu, i tenint en compte aquests antecedents, no es descarta que el crim sigui per un ajust de compte relacionat amb el tema del narcotràfic.
I ara t'explico que la policia ha detingut 4 persones a les portes de l'Estadi Olímpic de Montjuïc per intentar estafar els fans del grup Coldplay. Els implicats intentaven vendre pulseres i credencials que eren falses. Menys sort ha tingut una parella de València que ha estat víctima d'una estafa amb les entrades d'un dels concerts d'aquell grup anglès que aquests dies fa a la ciutat de Barcelona. L'Andrea Gavarró ha escoltat el testimoni d'aquesta parella, que, això sí, té un final feliç.
Un malson, així és com defineix la Tània Rodríguez la primera jornada de concert de Coldplay a Barcelona. No és que la banda britànica desafinés en la seva primera nit de concert, sinó que la Tània ha estat una de les múltiples víctimes d'estafa en la compra-venda d'entrades. El seu marit és un gran seguidor del grup i per a ells era la il·lusió de la seva vida. A l'agost, quan va sortir a la venda la primera tanda d'entrades, es va quedar sense. No satisfeta, va decidir tornar-ho a intentar al desembre, però a les webs de revenda les entrades s'esfumaven abans que les pogués adquirir. Finalment, va demanar a la seva neboda que l'ajudés.
Y dice: mira, he encontrado un contacto en Twitter. Digo: ay, pero yo no tengo Twitter, pásale mi teléfono. Y como compré unas entradas a través del teléfono, e incluso le escribí, le dije: ¿cómo me puedo fiar de ti? Me dijo: mira, estas entradas yo las voy a vender para el miércoles porque he encontrado unas para el sábado. Me dieron hasta su DNI y el nombre. Y yo me fié de las personas porque piensas que lo haces con toda la ilusión del mundo, era un regalo. Y bueno, hasta busco mi hotel, dejo a mis niñas donde puedo porque es un miércoles, coges 2 días de vacaciones con toda la ilusión del mundo y llegas al con cuando vas a pasar el, para pasar al estadio te dicen estas entradas no son válidas.
Destaca també que el nombre de víctimes d'estafes que va quedar fora el primer dia no era insignificant.
La organización lo sabe porque te pasan a un mostrador donde te dan un papelito diciendo que no has podido entrar porque las entradas eran inválidas para que puedas hacer una denuncia. Entonces no se tienen que cambiar la forma de vender las entradas porque el primer día creo que nos hemos quedado 500 personas fuera, que nos han timado, pero es que a mí por un particular, a otra persona las compró las entradas por eBay, otra persona me dijeron por vía Gogo, que son web.
I és que ahir mateix els Mossos d'Esquadra van detenir 4 persones per vendre passis especials, pulseres i credencials per accedir als concerts de Coldplay. Els homes suplantaven la identitat dels organitzadors i buscaven possibles víctimes a les immediacions de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Els arrestats tenien antecedents per fets similars, ja que havien estat fent servir la mateixa tàctica en altres esdeveniments musicals. A més, fonts policials han remarcat que el dispositiu policial que s'ha desplegat aquests dies per detectar aquestes situacions ja ha rebut fins a 250 reclamacions.
Gràcies, Andrea. Deixem aquestes qüestions del fet divers. T'explico que aquesta mitjanit, per si no ho saps, acaba la campanya electoral de les eleccions municipals de diumenge. A Barcelona, la recta final s'agafa amb la incertesa sobre qui guanyarà les votacions i qui governarà la capital catalana. Tot això amb debats intensos i temes estrella que continuen encara i continuaran sobre la taula. La vivenda, per exemple, la seguretat ciutadana o el moviment ocupen marcat la major part dels dies de campanya. Actualment, la pugna per Barcelona es preveu amb un intens frec a frec entre 3 candidatures que poden arribar diumenge empatades, segons les enquestes que s'han publicat. Comuns, PSC i Junts se situarien a la pole position de cara a la jornada electoral del 28 de maig. A l'espera del que passi, diumenge fotografiem la jornada d'aquest últim matí de campanya d'aquest divendres amb l'Iker Mons. Bona tarda, Iker.
Bona tarda, Carlos. La disputa per la victòria marca aquesta jornada final de la campanya d'incertesa i d'expectació, però d'un últim reclam, el vot útil i de confiança. Daniel Cirera, del Partit Popular, s'ha diferenciat, però ha reclamat una seguretat millor per Barcelona.
I el que nosaltres volem és tenir un ajuntament que no tingui complexos amb la gent que genera inseguretat, amb la gent que delinqueix, amb la gent que ocupa. Crec que l'Ajuntament de Barcelona ha tingut una certa permissivitat amb la gent que comet delictes.
Per la seva banda, Eva Parera fa un balanç engrescat de la seva campanya.
Per nosaltres la campanya electoral ha sigut molt engrescadora. Hem estat molts mesos als carrers, m'ha permès formar una opinió encara molt més conscienciada, no, de les problemàtiques de la ciutat, però sobretot jo crec que hem estat capaços d'arribar a molta gent, engrescar molta gent.
Colau fa una crida als indecisos, considera que directa o indirectament el seu vot pot beneficiar a un dels dos models.
Dos models possibles de govern. Tries Collboni, que és el govern del retrocés, i hi ha una altra opció de govern, liderant un govern progressista, si quedem nosaltres primers.
I Collboni es mostra precavit ara que les enquestes se'l situen en un tercer lloc. Res, diu, està assegurat.
Malgrat que tothom pensi que guanyarem, no hi ha res decidit. I, per tant, cal anar a omplir les urnes.
Tanquem campanya amb les aparicions estrella. Pedro Sánchez i Zapatero acompanyaran a Collboni en l'acte de clausura. Yolanda Díaz donarà suport a Colau. Inés Arrimadas ha fet crida a Manegrau al vot intel·ligent i Maragall apareixerà amb Aragonès i Rufián. Trias i Daniel Cirera tancaran la seva campanya en solitari.
Gràcies, Iker. I avui acabem el recorregut que hem fet els últims dies per diferents ciutats per prendre el pols als seus habitants i conèixer com veu la seva ciutat i què esperen del nou alcalde o alcaldessa. Aquest divendres radiografiem Figueres, la capital de l'Alt Empordà, amb el Josep Cabedo, que ha escoltat la veu dels figuerencs.
Els sondejos deixen entreveure que Junts per Figueres repetirà la victòria, però es pot tornar a formar una coalició entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista. A les portes de les noves eleccions municipals, els ciutadans de Figueres fan un balanç negatiu del govern, però també n'hi ha que creuen que s'ha fet bé la feina.
Ha sigut bastant nefast a Figueres. No ha complert res del que va prometre i la ciutat està molt poc protegida, hi ha molt d'incivisme i molta brutícia, més que mai.
Són bastant incompetents. Entre el PSC i Esquerra no s'entenien i no han pogut fer res des del govern. I els regidors, molt poc preparats.
Per mi l'últim govern municipal va actuar molt bé a l'hora d'incentivar el comerç local de Figueres. A la vegada també crec que va saber gestionar bé la vaga dels escombriaires.
El que esperen del nou alcalde de la ciutat és que lluiti per millorar la neteja i la seguretat, però també que incrementi els llocs de treball pels joves i la creació de nous espais municipals.
I aquí una mica de civisme, que es pugui caminar per la ciutat tranquil i que es netegi la ciutat.
No, hi ha molts pocs llocs de feines qualificades en aquesta ciutat i s'hauria d'apostar més per traure un altre tipus de món laboral pel futur de la gent que és d'aquí, perquè els que estudien marxen i se'n van.
Espero que a part d'haver-hi una nova gestió i que segueixi incentivant-se el comerç local, també hi hagi una creació d'un nou pavelló municipal, ja que és necessari degut a la gran demanda.
Els veïns de Figueres estaran molt pendents del resultat del diumenge i confien que les seves demandes i reivindicacions es facin realitat.
Però no tothom podrà exercir el seu dret a vot aquest diumenge. Ciutadans estrangers que viuen, per exemple, a Barcelona, no podran votar perquè els seus països no tenen tractat recíproc amb Espanya. Pakistanesos i xinesos, per exemple, que són els col·lectius més importants de la capital catalana, uns 40.000 cadascun, no poden votar. En canvi, quatre persones que són de Trinidad i Tobago sí que poden fer-ho. Aquesta és una derivada. L'altra és la de ciutadans espanyols que viuen fora i que no podran votar per algun tipus d'errada, com la que ha explicat Renan Cope Catalunya i Andorra al Pau. Gisela Boada, què li ha passat al Pau?
El Pau és un jove de 23 anys del Masnou que ara mateix es troba a Luxemburg treballant i vivint temporalment. Fa unes setmanes va fer els tràmits a l'ambaixada per poder demanar el vot per correu a distància, però problemes aliens a ell han fet que no pugui exercir el seu vot.
Havia d'anar a l'ambaixada, sol·licitar el vot, i me l'enviaven a la meva adreça aquí a Luxemburg. El problema va ser, el va tenir correus de Luxemburg, és a dir, una vegada va entrar el correu a aquest país, a mi no em va arribar mai a casa, i dels correus Luxemburg el va retornar a Espanya.
El problema no va ser seu, tampoc de l'administració espanyola. L'error va ser del carter de correus luxemburguès, que no va notificar la carta amb les paperetes.
Tothom em va dir que els sabia molt de greu, però que el procediment era el que era, i una vegada el vot està retornat, ja no s'hi pot fer res.
La impossibilitat de retornar el vot per evitar una possible duplicació ha deixat el Pau sense poder exercir el seu dret com a ciutadà. El Pau lamenta que el sistema sigui tan fràgil envers un dret tan important com aquest.
La meva queixa és que el sistema sigui tan dèbil que si un carter de Luxemburg fa una errada, no hi hagi una certa flexibilitat de l'administració per solucionar-ho i fer que jo finalment pugui votar.
Existeixen altres possibles alternatives, com el vot electrònic amb certificat digital, que podrien ser una solució. De moment, però, haurem de confiar en que aquests casos siguin molt excepcionals.
I saludem ara l'Anabel Rodríguez, que és la directora de l'Àrea de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona. Molt bona tarda, Anabel, benvinguda, eh?
Bona tarda, Carlos.
Aviam, avui parlem dels ciutadans residents a Barcelona que poden o no poden votar diumenge en aquestes eleccions municipals. Aviam, tu que desconeixes bé la matèria i el tema, molts residents estrangers no poden anar el pròxim diumenge a les urnes o què?
Correcte. De fet, el dret a vot en eleccions municipals està limitat a algunes nacionalitats. Tots els nacionals de la Unió, de països de la Unió Europea, tenen aquest dret, però la resta de nacionalitats, el dret està limitat només a nacionalitats de països on l'Estat espanyol té conveni de reciprocitat per votar en les eleccions municipals d'ambdós països. Mm. I això es produeix només amb 13 nacionalitats. Vol dir que, per exemple, una persona de nacionalitat boliviana poden votar les eleccions municipals, però, en canvi, persones de nacionalitat pakistanesa o xinesa, per dir només de les que són més majoritàries a la ciutat, no poden votar en les eleccions municipals perquè no existeix aquest conveni de reciprocitat entre els dos estats.
L'altre dia, Anabel, podia llegir que tu el que deies ara, pakistanesos i xinesos, crec que són 40.000 ciutadans d'aquells països que estan aquí a Barcelona, doncs no poden votar. En canvi, hi ha aquí quatre ciutadans que són de Trinitat i Tobago, al Carib, i poden fer-ho, veritat? És curiós,
correcte,
no, això? És una cosa ben estranya, però tot depèn de si tens conveni o no tens conveni, no? Quines condicions ha de reunir, a més, perquè un ciutadà estranger pugui votar, pugues votar un diumenge? Què hauria d'haver fet un ciutadà estranger?
Sí, de fet és important que les persones que ens escolten, si són d'aquestes nacionalitats, sàpiguen que abans de poder votar han de fer un tràmit previ, que és sol·licitar la inscripció al cens electoral. Mm-hmm. És un tràmit que es fa fins al mes de gener, és a dir, ja està tancat, es fa des d'abans de Nadal, des del desembre al gener, s'ha de sol·licitar la inscripció al cens. Les condicions són diferents si ets ciutadà de la Unió Europea o si ets d'aquestes nacionalitats en conveni. Mm-hmm. En el cas de ciutadans de la Unió Europea, només cal fer la sol·licitud i acreditar la identitat i llavors t'inscriuen al cens electoral. I una dada important, ja estàs inscrit per sempre. Mm-hmm. Llavors, si no canvies de municipi, perquè les condicions per votar és estar empadronat al municipi i estar al cens electoral. Clar. Llavors, en el cas de ciutadans de la Unió Europea, si t'has inscrit i no has canviat de població, doncs rebràs la targeta de censal i podràs votar a totes les eleccions municipals. ¿Vale? Mm-hmm. En canvi, si ets persona ciutadana d'aquests altres països amb conveni de reciprocitat, està empadronat o empadronada a la ciutat, has de fer la sol·licitud al cens de registre, al cens electoral, sí. I has de complir un altre requisit, que no és el cas de ciutadans de Unió Europea, que has de tenir uns anys mínims de residència legal a l'Estat, que són 5 anys en general, diguem-ne, per ciutadans, sí. Com, per exemple, Bolívia, Colòmbia, Equador, Perú, i són 3 anys en altres casos, com és el supòsit de Regne Unit, que ja sabeu que ja no és Unió Europea,
sí,
i Noruega. Sí, però han de complir també aquest requisit d'anys de residència. I en aquests casos, com us deia, han de renovar la inscripció al cens per cada elecció municipal.
Val. I això és vàlid per totes les eleccions, siguin les municipals que tenim ara o les generals que arribaran a finals d'any o les autonòmiques quan toquin, no, Anabel? No?
No, aquest no? és una dada important. Les persones estrangeres només tenen dret a votar en les municipals. I en el cas dels ciutadans de la Unió Europea també poden fer-ho a les eleccions europees, però això per la seva condició de
ciutadania
europea. Però no poden votar les persones estrangeres, i això és una gran limitació, ni a les eleccions autonòmiques ni a les estatals.
Clar. I això s'hauria de canviar a través de la Constitució, poder, Anabel, o com funcionaria això, perquè poguessin votar...
S'hauria de canviar. No, desconec, i disculpeu, si hi ha una limitació constitucional, sí que hi ha una limitació legal. S'haurien de canviar la normativa electoral per facilitar la participació, el vot i la participació d'aquestes persones.
Ja per acabar, Anabel, teniu constància des de l'Ajuntament que hi hagi molts ciutadans estrangers que poden votar i no ho fan, eh?
Moltíssim. De fet, les persones de nacionalitat de països en conveni sol·liciten molt poc. La inscripció al cens electoral, perquè és complex per diverses qüestions. Entre altres, com us deia, s'ha de renovar la inscripció per cada elecció. No. Han de complir el requisit d'aquests anys de residència.
Sí, sí.
S'han de fer tràmits específics que no són sempre fàcils. De fet, això és una cosa que coneixen totes les persones, independent de nacionalitat, que fer tràmits no és senzill. No. Requereix temps, requereix esforç...
I suposo que tenen altres prioritats, no? Imagino, aquests col·lectius també,
I això fa que ho demanin poques persones, que és una cosa que preocupa, perquè també llavors accedeixen poc a poder exercir aquest dret.
Clar,
no?
Molt bé. Anabel Rodríguez, moltíssimes gràcies per les teves explicacions i fins a una altra ocasió. Ella, la Anabel, és la directora de l'àrea de drets i ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona. El que t'he dit abans, gràcies i molt bona tarda, Anabel.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Ja ho sabeu, aprofiteu els que podeu votar i els que podeu anar a votar per fer-ho aquest diumenge les importants eleccions municipals que tenim ara mateix a sobre. Com sempre, arriba el moment de fer una petita aturada per la publicitat, unes molt bones recomanacions que us tenim preparades, i després et parlo d'un trastorn, es diu daltonisme, i d'algunes iniciatives que posen en marxa alguns ajuntaments per fer, sobretot, platges molt més inclusives. T'ho explico en 2 minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ven a Carrefour y ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Hasta el 31 de mayo en Carrefour y Carrefour.es. Descuento un cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Dicen que en casa del herrero cuchillo de palo, pero yo igual que en mi restaurante, en casa cocino con mi horno de vapor Whirlpool con resultados profesionales.
Descubre los hornos de vapor Whirlpool con Steam Plus para cocinar recetas deliciosas y saludables.
Y con una limpieza sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que realmente importa.
Además, hasta el 23 de junio en El Corte Inglés tienes un 15% en una selección de hornos y placas Whirlpool.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres quarts de tres, però si no estàs al cas, el daltonisme és un trastorn que en les seves diferents variants i graus afecta prop d'un 8% d'homes i un 0,5% de dones. Estem parlant d'una incapacitat per veure la diferència entre uns determinats colors, sobretot el verd i el vermell. Ara, i amb l'objectiu de fer unes platges molt més inclusives, l'Ajuntament de Calafell, a les comarques de Tarragona, adaptarà aquest estiu les banderes de totes les platges per a persones daltòniques. Un avenç que segur serà molt celebrat pels daltònics que han de viure amb aquest trastorn. En Joan és daltònic i ens ha explicat aquest matí al Rere Cope Catalunya Andorra com és el seu dia a dia. Ho ha recollit el Sergi Torra.
Sí, Joel Benito té antecedents familiars i ja a l'escola els primers cursos de primària van avisar a la seva família que confonia colors. El diagnòstic va ser immediat daltonisme en un grau que li costa diferenciar entre el groc i el verd i el lila i el blau. Joel ha reconegut a Herrera en Cope Catalunya i Andorra que té un vestuari limitat per risc a combinacions estranyes.
Posava una samarreta blava i portava un pantaló vermell i jo pensava... És com lo del color del Barça. Llavors, això ha de pagar segur. I arribaves al menjador i deies, no, és que la samarreta és marró i el pantaló és lila. Llavors, ara el que faig és més fàcil. Dic, sé que el negre i el blanc peguen amb tot, doncs mira, oi, negre i blanc, intentem moure'ns en aquestes tonalitats, que així no fallem mai.
També s'ha portat a sorpreses, com pensar que un objecte és d'un color quan la realitat és ben diferent.
Sí, després d'anys de, més endavant adonar-me de X coses, de, jo què sé, alguna cosa que veia cada dia... era d'un color i jo no ho sabia. Fa poc em vaig adonar del color de la pissarra de classe. Havent deixat les classes fa anys ja, parlant amb uns amics, no sé què em van dir, i vaig adonar-me que el color de la pissarra no ho veia igual.
Joel Benito ha reconegut que no té problemes per identificar els colors de les banderes de les platges, perquè són més intensos, però considera òptima la iniciativa de l'Ajuntament de Calafell. A partir d'aquest estiu, les platges, amb aquesta localitat de Tarragona, incorporen diversos signes. La bandera vermella incorpora un triangle que apunta cap a l'angle superior esquerre, la bandera groga porta una franja diagonal i la verda ensenya una línia diagonal i un triangle, amb l'objectiu de zones de bany més segures i que el banyista daltònic pugui anar sol i no preguntar quina bandera oneja a la platja.
I ens escolta ara el senyor Aaron Marcos, que és tinent d'alcalde d'Ecologia de l'Ajuntament de Calafell, a les comarques de Tarragona. Aaron, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, avui estem explicant, ho hem fet fa uns moments amb un senyor, amb un noi que és daltònic, doncs una iniciativa molt interessant que ha posat en marxa a les platges de Calafell. Senyalitzar aquestes platges per a persones daltòniques. D'entrada, Aaron, com va ser aquesta idea? Com va néixer i per què ho feu, clar?
Bueno, nosaltres tenim un projecte, que això és una de les accions d'aquest projecte, que en el que diem platges per tothom, no? I on venen diferents estratègies, entre una d'elles és aquesta, però, per exemple, també hi ha un programa de bany assistit, que això que vol dir que tenim una zona amb ombracle, bueno, tenim dues zones amb ombracle i amb gent preparada, per si algú amb mobilitat reduïda vol anar a banyar-se, pugui fer-ho totalment de manera autònoma, no necessita cap familiar o cap amic, pot arribar a la platja i hi ha gent esperant, doncs, per ajudar-la al bany, etc. I una d'elles també era aquesta acció que esmentàveu, que era, bueno, intentar que aquests avisos de seguretat, que són les banderes, doncs els pogués llegir tothom, o el màxim de gent possible, evidentment. I ens vam donar compte que un daltònic, doncs, tenen molts problemes, especialment de lluny, per diferenciar colors, no? I a més, a vegades, pot ser evident que la mar està malament, no?, perquè es pot veure, però hi ha vegades que no es veu, hi ha mar de fons, hi ha aquestes corrents que t'arrosseguen però que no les acabes de veure, doncs és important avisar, no?, i és un element més de seguretat que, bueno, a base d'una interlocució amb les associacions i amb gent que té aquesta sensibilitat, doncs va sorgir aquesta acció.
Val, molt bé. Explica una mica als oients com són aquestes banderes, els colors són els que coneixem tots, la vermella, la groga, la blau, la verda, i quin distintiu hi ha que les distingi, o perquè les puguin veure les persones daltòniques, Aaron?
Sí, la bandera és exactament igual, però tenen, depèn de la bandera, doncs té una simbologia concreta, que és un codi internacional, que és... ells ja tenen, no, diguéssim,
sí.
És un codi internacionalment reconegut, no ens hem inventat res, i bàsicament, bueno, hi ha diferents simbologies, ara no les puc descriure en detall, no?, però, per exemple, la groga, crec que és, té una línia negra...
diagonal, no?
Diagonal, sí, per exemple, no? Llavors, això fa que des de lluny es pugui distingir quin color és.
Clar, perquè les persones daltòniques, la confusió més habitual, crec que és el, sobretot entre el verd i el vermell, veritat? Que són banderes,
sí, sí,
són banderes importants, les dues, no? Sobretot la vermella,
sí. Sí. Evidentment hi ha molts graus. És una cosa que pateix el 8% de la població en homes, en dones és el 0,5, vull dir que hi ha bastanta gent, és quasi 1 de cada 10, no?
Sí,
hi ha diferents graus, hi ha graus que són pràcticament... que és molt difícil distingir qualsevol color, i en altres graus més... Bueno,
globalment, no? Aaron, les banderes a les platges són a vegades més importants del que la gent les pensa, no? Perquè diu, la bandera no fas cas, però tenen la seva importància,
Sí, clar, perquè pensem que quan hi ha aquestes situacions de risc, quanta menys gent entri, millor, perquè, encara que sigui per error o per una confusió.
Sí.
Perquè... i el número de socorristes és limitat. Llavors, si hi ha un accident de veritat, més val que estiguin preparats i que no estiguin fent fora algú, o que s'ha equivocat, o que ha començat...
És molt important, quan anem a la platja, que ens fixem sempre amb la bandera, que els ajuntaments, doncs, tots teniu posades perfectament. Havíem una cosa, Aaron, en totes les platges de Calafell hi haurà aquesta senyalització pels daltònics, o només amb alguna, la més concorreguda?
No, totes les banderes.
A totes?
Absolutament totes. Sí.
Val, molt bé. I escolta una cosa, sou pioners a Catalunya amb aquesta iniciativa, tens constància si hi ha algun altre ajuntament de costa que també ho hagi posat en marxa, això?
Jo no m'he recorregut la costa catalana sencera.
Yeah. Però us coneixeu tots.
Sí. Sembla ser que sí. Yeah. Salvant les diferències, si algú... No fem les coses per ser els primers, però sí que és veritat que crec que no hi ha cap altre municipi que ho faci.
Clar.
I si algú ho fa, doncs...
Benvingut sigui, no?
Benvingut sigui, evidentment.
Perquè és important que les platges, com tot, siguin inclusives al màxim possible i que tothom pugui gaudir amb màxima seguretat,
Exacte.
Això és molt important.
És per això que el lema de tota aquesta estratègia és platges per tothom.
Molt bé.
No? Perquè volem que tothom pugui anar a la platja, però a vegades no només les persones, també hi ha més elements a la platja i aquí és un altre tema, potser, que també surt d'aquesta filosofia, que, per exemple, hem tingut nius de tortuga i nius d'aus protegides, no?
Molt bé.
Doncs també intentem fer compatible això a tothom, no?
Sí, clar. Respecte al medi ambient, cuidar el medi ambient, ser curosos amb la platja i respectar les mesures de seguretat que també hi han d'haver, com aquesta, les que ens comentava l'Aaron Marcos, que és tinent d'alcalde d'Ecologia de l'Ajuntament de Calafell, amb aquesta iniciativa de posar, doncs, aquesta simbologia per a les persones daltòniques en les banderes que hi ha a les platges del municipi. Aaron Marcos, moltíssimes gràcies per atendre's, enhorabona per la iniciativa, i esperem veure-la ben aviat a totes les platges catalanes, això dels simbolismes daltònics.
Sí, jo també. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Aaron.
I fins a veure.
Molt bona tarda, adéu-siau. Magnífica la iniciativa de l'Ajuntament de Calafell, i ara t'explico la història de la Úrsula, que és una petita guineu que va perdre la seva mare només 15 dies de vida i que va ser rescatada del mig de la carretera per un conductor. Ara, la Úrsula ha tornat al seu hàbitat natural després d'una estada al zoo del Pirineu. La Mar Puerto ha estat amb aquest animal, amb la Úrsula.
Doncs l'Estània Cupertova és la directora del zoo del Pirineu, on va anar a parar aquesta petita guineu, i des de fa uns dies també s'ha convertit en la seva mare adoptiva i la seva cuidadora. Nosaltres, com deia, hem parlat amb ella sobre com la van robar i de com està sent aquesta recuperació.
Va arribar molt primeta, llavors pensem que estava 2 fins 3 dies sense mare, mirant o buscant com sobreviure. Llavors els primers dies seran crítics, necessitem que es comenci a confiar en mi, i sobretot qui comenci a menjar. Perquè ara que va superar aquesta fase crítica, doncs ja tot anava més segur. I ara actualment ja la tenim en un espai exterior, ja comença a menjar carn i té bons números de poder tornar a la natura.
Un nom, a més, que li han posat en el zoo com a homenatge a la persona que la va rescatar, que es deia Úrsula, i que demostra aquest agraïment cap a ella. A tot això, l'Estània, com a mare adoptiva i cuidadora d'aquesta petita guineu, reconeix també el fet d'intentar no agafar massa afecte a cap animal, perquè sap que, passada la recuperació, doncs hauran de deixar-la anar.
És aquest problema que tenim aquí. Intenten tractar els animals amb màxima responsabilitat. Llavors, si hi ha possibilitat que l'animal pugui tornar a la natura, és molt important donar-li tot el que necessita, però que no s'amanti. És una miqueta tancar el cor, enxecar el cap i fer tot el correcte i no agafar-les tant de carinyo, perquè després els sentiments són mutus. Llavors, intento amb el cap, tot i que és molt maca, doncs, és més responsabilitat, penso, aquest animal.
I és que l'Úrsula és un dels molts animals salvatges que arriben a aquest zoo. Només l'any passat ja es van fer 375 rescats, en molts casos d'aus. Ara l'objectiu, doncs, és poder-la alliberar aviat a la plana de Lleida.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de wow. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Festa soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Balloni, benvingut de nou.
Hola, Carlos.
Recta final de la Lliga, avui especial edició a Esports Cope, Catalunya Andorra, 13 i 5 minuts, no?
Sí, perquè tenim la penúltima jornada primera aquest diumenge. Atenció, que tindrem 9 partits a l'hora, entre les 7 de la tarda i les 9 de la nit. Aquest diumenge tindrem Barça-Mallorca, partit que servirà per acomiadar-se del Camp Nou, tal com el coneixem, i també dels capitans Busquets i Alba. Tenim València-Espanyol, obligat a guanyar l'Espanyol per seguir amb esperances de salvar-se. Atenció, que el València va perdre ahir 1-0 a Mallorca, per tant, se l'estarà jugant també diumenge, i el Girona rebrà el Betis. El Girona encara amb opcions de disputar la Conference League.
Molt bé, tot això, les 3 i 5. Bon programa, Joan.
Gràcies.
Montserrat Rodríguez, benvinguda de nou,
Què tal, Losada? Saps una cosa?
Quina?
Saps què va ser diumenge?
I eleccions, no?
Correcte, correcte, per si algú se li havia oblidat.
Dia. Escolta una cosa, avui parlaràs de
dels
votacions
oblidats
i gent que no poden votar, no?
Efectivament.
Qui, per exemple?
D'aquella gent que, bueno, que no poden sentir-se part de la societat perquè no els hi deixen votar. Per exemple, avui parlarem amb el pakistaní Saqib Raja, que viu a Barcelona i no pot votar, i això diu ell que crea guetos.
Són 40.000 pakistanesos i 40.000 xinesos que no poden votar. Daltonisme, tu amb qui?
Mira, parlarem amb Jesús Carba, que és el portaveu del Col·legi Nacional d'Òptics i Optometristes de Catalunya, i de la importància d'aquestes banderes que han adaptat a Calafell per la gent daltònica.
Molt bé, coneixerem les coses que passen a la gent dels daltònics. Montse, bon programa, molta sort.
T'he dit que diumenge hi ha eleccions?
Sí, ah, i futbol. I Pilar García Muñiz està aquí mateix i t'explica més notícies de la resta d'Espanya i del món. Que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.